Ràdio Estel. Informatius.
És la una del migdia. Bon dia, us informa Pol Corredoira. Els comuns acusen Junts de fer un discurs racista quan demanen que els migrants multireincidents siguin deportats al seu país d'origen. El portaveu de la formació Catalunya, Joan Mena, considera que la proposta de Junts és una forma de jutjar les persones pel seu origen i no pel delicte que han comès, i per això hi està en contra.
Si el problema és la multireincidència, quin sentit té parlar de migració? O és que el que està proposant Junts és una pena diferent segons el lloc d'origen de les persones? I això se'n diu directament racisme.
Mena valora positivament que el govern espanyol hagi cedit part de les competències d'immigració a Catalunya perquè creu que és una forma de millorar l'autogovern. La mateixa línia s'ha mostrat Ciutadans. La portaveu de la formació, Isabel Martínez, ha acusat Junts de voler fer una societat, diu, al seu gust, on poder purgar, seleccionar o discriminar no només per l'origen dels ciutadans, sinó pel coneixement d'una llengua per damunt d'una altra. Martínez creu que el partit de Turull està ocupant la posició de l'ultradreta.
Junts consideramos que está asumiendo el rol de la ultraderecha nacionalista catalana al puro estilo de Ripoll, y el señor Sánchez no tan solo accede a ello, sino que pacta con este estilo y este discurso nacionalista.
Martínez creu que la delegació de competències al govern català en matèria d'immigració pretén expulsar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de Catalunya. També a casa nostra, la plataforma sindical Vaga Unitària contra el Preacord X ha convocat una manifestació el proper 27 de gener. La protesta pretén reivindicar una sanitat pública de qualitat i rebutjar el nou conveni, conegut com a tercer acord, pactat amb els sindicats majoritaris. La plataforma ha titllat el preacord d'injust i classista perquè, segons calcula, dels 320 milions d'euros que el govern vol destinar a millorar l'anterior conveni, el 52% serà pels metges. És Ernesto Sastre, de Som Sindical.
Un preacord classista, injust i discriminador. I, per tant, el que ha fet és surar totes les tensions que hi ha al sistema portant a dintre.
La plataforma ha dit al conseller Manel Balcells que, si no se'ls escolta, apujaran el nivell de les protestes. I atenció a aquesta notícia, la Universitat de Girona i la Universitat Pompeu Fabra han participat en un estudi neurocientífic que ha de permetre millorar el diagnòstic de l'Alzheimer i el seu posterior tractament. Es tracta d'un treball conjunt entre els investigadors del Center Brain and Cognition de la UPF i el grup de recerca Visualització, Realitat Virtual i Interacció Gràfica de la UDG. L'estudi ha aportat novetats rellevants, diuen, sobre la dinàmica i interacció de les proteïnes beta-amiloide i també la tau, que causen la malaltia i l'impacte que té cadascuna en els diferents estadis. D'aquesta manera es podrà avançar en la recerca del diagnòstic, però també dels tractaments amb nous biomarcadors un cop s'ha detectat la malaltia. I anem a buscar les notícies de la clau internacional de la jornada d'avui, perquè a Gaza el conflicte armat entre Israel i Hamas deixa ja 24.000 morts després de 100 dies de guerra. Segons el Ministeri de Sanitat palestí, només en les darreres 24 hores han mort 132 persones i 252 han resultat ferides en diversos atacs simultanis tant al nord com al sud de Gaza. El director general de l'OMS ha denunciat la situació de la població civil. Tedros Adhanom creu que aquestes persones viuen, diu, a l'infern. Ha recordat les morts que també s'estan produint per falta d'atenció als pacients amb patologies cròniques. I a Islàndia, l'erupció volcànica d'aquest matí ja afecta les primeres cases a la localitat de Grindavík, a uns 40 quilòmetres de la capital del país. És la segona erupció des del mes de desembre passat a la zona. A les 8 d'aquest matí, hora local, s'han pogut veure ja les primeres columnes de foc i 4.000 persones han estat evacuades per les autoritats. El subministre d'aigua la regió també es troba interromput. Islàndia compta actualment amb 33 volcans actius i és una de les zones del planeta amb més activitat volcànica. I acabem amb un apunt cultural. Abans dels esports, l'escriptora i filòloga Clara Caraltó ha guanyat el 9è Premi Llibres Anagrama de novel·la amb el treball Com el so d'un batec en un micròfon. El jurat del premi ha constatat que es tracta d'una novel·la que planteja una faula incòmoda que recorda en les primeres etapes de l'amor, que són en el fons una forma de prejudici. També han apuntat que la història sobre un enamorament d'estiu ofereix una prosa diàfana i compromesa. El premi està dotat amb 12.000 euros i 106 originals s'han presentat al certamen en aquesta edició. És moment d'anar amb els esports. L'estrella de l'NBA, Dwayne Wade, tindrà una estàtua a les afores del pavelló. Serà de 2 metres d'alçada i més gran que la de Shaquille O'Neal, segons ha explicat el president de Miami, Pat Riley, en homenatge, en aquest cas, d'Orlando Magic, el seu jugador més dominant. Ara Miami puja també el carro i homenatjarà amb aquesta estàtua el legendari jugador de la franquícia. El nord-americà suma 3 anells de l'NBA, 2 finals, 5 campions de la Conferència Est, una medalla d'or a Pequín 2008 i un bronze a Atenes 2004. I si fa una estona destacava parlàvem de data de presentació de Mercedes a la Fórmula 1, també avui hem conegut quan es presentarà el vehicle d'Alpine. Serà el 7 de febrer, conjuntament amb el vehicle que la marca francesa presentarà al WEC, al Mundial de Resistència. Alpine necessita refer-se després d'una temporada 2023 complicada a la Fórmula 1. És tot, continuen informats a partir de les 2 del migdia, en temps de l'Estel migdia. En Xavi Toscano continua la informació a radioestel.cat. Ara és moment per al tram final de la caravana amb Joan Trias i tot el seu equip.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'hora del videojoc, amb l'expert Joan Cebrián.
6 minuts i mig que passa de la una del migdia, l'hora del videojoc. Joan Cebrián, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia. I, curiosament, bon dia, perquè tenim el Blue Monday aquest, que m'he enterat fa 15 minuts que estava
al Blue Monday. Espera. Blue Monday perquè et deu haver afectat. Deixes explicar-ho, això, no?
Sí, sí, és que anava per aquí.
Vens a explicar videojocs i tecnologia. I quantes seccions portes?
Doncs portarem...
3 o 4, no sé.
Aquest any dues, però...
No. Des que vens.
Des que vinc, portem 7-8 fàcil.
7-8, eh?
Fàcilment.
Val. Joan Cebrián acaba de descobrir que hi ha una rodeta que baixa el volum dels auriculars.
Clar. Penseu que al final...
No, ràdio, eh?
No només ens beneficiem... Del procés de digitalització, sinó que també en som víctimes. Saps?
Sí, sí, sí.
Al final, si no veiem en una pantalleta els joves no sabem què fer, no? És una mica aquesta...
Ja, ho dic perquè després em mireu i em diu boomer a mi, saps?
Jo no seré que et digui boomer. Jo no seré que et digui boomer. I menys després d'això. M'he portat més d'un cop en aquest sentit. Però explicar l'anècdota, que què? Sí que està bé, perquè no és unidireccional
ara
de riure's dels joves dels grans, sinó que també...
Què vol dir dels grans?
Ah, no, si jo... És que... Això és un toma i daca, Joan.
Soc millennial, no, boomer?
Bueno, depèn de quin moment.
No, jo soc millennial tardío.
Millennial tardío.
Sí.
Bueno, ho tindrem en ment de cara al futur. Però normalment vinc amb preguntes per tu, vale?
Ui, ja hi som.
Avui no et preguntaré res perquè, clar, estem parlant això d'aquesta anècdota i ens estem atreçant en el nostre viatge, vale? Així
val,
que
doncs vinga.
De viatge, va.
Ui, on anem amb això?
És curiós,
sí,
perquè la setmana passada parlàvem dels Reis d'Orient i aquesta setmana ens anem imaginàriament on? A Orient.
A Orient? Com que anem a Orient?
Perquè avui toca parlar de Prince of Persia.
Calla! Això ho vas comentar la setmana passada, però el que no vas comentar, que saps que en aquest programa sempre et preguntem, és... per què?
Doncs...
Què he fet ara?
Gràcies per aquesta pregunta, que no només necessito jo per poder continuar, sinó que necessita realment tothom per entendre de què va la moguda, no? Mm. Doncs perquè 2024 és un gran any per aquesta reconeguda saga i concretament aquesta setmana està d'estrena. Apunteu data, d'acord? Dijous 18 de gener ja estarà disponible Prince of Persia: The Lost Crown, el primer joc de Prince of Persia, atenció, 14 anys després... I aquest està creat per Ubisoft Montreal.
Podria fer un acudit, però no el faré.
I per què no?
Vols que el faci?
I per què no?
Però la culpa, la culpa serà teva, eh?
Jo no seré qui aturi la comèdia, Joan.
Sí?
Sí, jo...
El faig, eh?
Vale.
The Lost of Crown, eh? The Lost Crown, es diu, eh?
Sí.
No anirà sobre Elisabet II. Ja està, ja l'he fet.
De fet, Elisabet II estava viva quan va sortir l'últim príncep
Pèrcia. Imagina.
Va durar més Elisabet II que no príncep Pèrcia.
No, sortim d'aquest jardí. Sortim
d'aquest jardí, d'acord.
Escolta'm, deies que havia sortit aquest joc 14 anys després de l'anterior. Això és moltíssim temps per un videojoc, no?
Sí, i de fet ho comentarem en profunditat més tard, però què et sembla si abans parlem d'on està disponible i de totes aquestes coses que la setmana passada ens van haver de recordar des de la cabina?
Doncs va, tira.
Tothom va amb paper i boli, d'acord? Perquè després no volem malentesos. No. Prince of Persia de Lost Crown costa 50 euros. Concretament, 49,99. Bueno, 50, ho arrodonim. I està disponible per ordinador, PlayStation 4 i 5, Xbox One, Xbox Series X i S i Nintendo Switch, també.
Val. Clar, ara em deia 50 euros, i això són calés. No sé si podries explicar-nos d'aquest tracte per si algú pensa en comprar-se el joc. I, a més, t'afegeixo una altra pregunta per d'aquesta. 50 euros és molt, poc o normal per un videojoc com aquest?
Tema dels diners, et diria que avui en dia em sembla que el preu està bé.
Val.
Perquè normalment van per 60, 70, etcètera. D'acord?
Uh-huh.
Llavors, ha tancat aquest meló.
Sí.
De què va Prince of Persia de Lost Crown? Doncs anem a resoldre aquesta pregunta, perquè al final hem vingut per això, per parlar bé d'una saga que és mil·lenària, no mil·lenària, però sí icònica, etc. Sí. No? Tu ets un nou personatge que es diu Sargon i ets del grup dels Immortals.
Mira que bé.
És l'evolució de Som la classe dels pingüins, però edició estàs a Orient i t'has de barallar, d'acord? Llavors hi ha una noia que es diu Anahita, sí, que ha segrestat el príncep Ghassan. I aquest club de guerrers, doncs, el que ha de fer és rescatar el príncep. Fins aquí tot bé.
Sí.
Es rumoreja que si la Naïta ha segrestat en Ghassan és perquè vol una benedicció d'una deessa per ser la nova reina.
Uh-huh.
Què ha de fer en Sargon? Creuar les muntanyes del Caf.
Sí.
Què passa en aquestes muntanyes? Morts revivint, diferents déus pel camí, enemics, etc.
Val. Ara m'ho has venut molt bé tot plegat. Però, tu has jugat ja o no?
Correcte. De fet, anem a fer aquí un parèntesis, d'acord? I és que si aneu a les botigues de les vostres respectives plataformes i busqueu Prince of Persia The Lost Crown,
sí,
també trobareu una demo.
Ah.
Una versió reduïda del joc per averiguar si us agrada o no.
Val.
Què s'ha fet des d'aquesta casa per comprovar si és un bon joc o no? Doncs, efectivament, descarregar la demo, 10 gigas en el cas de l'ordinador, i provar-lo.
10 gigas?
10 gigas.
Una demo?
Una demo.
Però és una barbaritat, això.
Una curiositat. Quan creus que em va ocupar de gigas a Star Wars Battlefront 2?
Sense demo.
Al complet.
Jo no sé, clar, vist que una demo són 10 gigas, ara et diria un terabyte, saps el que et vull dir?
92 gigas.
No, gairebé.
92 gigas. Però bueno, tornem al tema, d'acord? Perquè en el que es refereix a l'ordinador, d'acord? Si nosaltres anem a les nostres consoles, és molt fàcil de descarregar. Busquem allà i ja està. Però l'ordinador, recordem que tenim diverses plataformes.
Sí.
Que si Steam, que si EA, etcètera, no? Jo, personalment, recomano Epic Games,
sí,
la plataforma de la creadora de Fortnite, que en vam parlar la setmana passada.
Aquella cosa rara, el Ligo,
Exacte. Descarregueu...
M'hauràs d'explicar un altre dia,
Un altre dia tornem a parlar. Et faré una actualització de com va el Lego Fortnite. Val. Doncs busquem allà la demo, a la plataforma d'Epic Games, sí, i ja podem descarregar-la.
Val.
D'acord? No, per aquí, fins aquí tot bé.
Sí.
Llavors, dit això, a nivell de videojoc com a tal, que és el que ens agrada de veritat, t'he de confessar que tinc molt bones sensacions.
Per què?
Perquè em dóna la sensació que Prince of Persia de Lost Crown juga molt bé en una línia finíssima que és la de la nostàlgia, però també la de l'actualitat.
Tu, m'encanta això, Aquesta cançó, precisament, no sona precisament molt retro.
Evidentment que no, Joan. No és gens retro.
Xula, aquesta,
Seria més retro si hagués sigut una cosa més homenatge a Tupac o Notorious B.I.G., alguna cosa així, ara que estem parlant de rap anglès. Però tornem al tema, d'acord? Que em desvio molt ràpid.
Som-hi, va.
És una de les cançons oficials de Prince of Persia, feta per Two Way. Però ja ens va bé pel que comentava la línia entre nostàlgia i actualitat.
Torno a preguntar-te per què.
Perquè la nostàlgia, Joan, és molt punyetera. Al final no saps fins a quin punt consideres si les coses d'abans eren millors o molts cops el que ens passa és que realment volem tornar en aquell moment en concret en què érem feliços.
Uh-huh.
Per exemple, un exemple totalment diferent als videojocs, el futbol.
Sí.
Jo vull tornar a...
Parlar del Barça avui o...?
Sí, de fet vull fer aquest... aquesta referència. Jo vull tornar al Barça de 2009 sí, per clar. Com jugava tant, que també, o perquè jo era molt feliç en aquell moment. Clar.
Bona aquesta.
És una línia molt fina. Llavors, Ubisoft Montreal, l'empresa que s'ha encarregat del videojoc, ha llegit molt bé aquesta situació introduint personatges nous i línies narratives noves. Fins aquí tot bé, però encara millor, perquè no han jugat a voler ser com abans per no donar-se nova atacada, però tampoc han volgut donar per morts elements del passat. Uh-huh. De fet, tot el contrari.
I això?
Doncs perquè Prince of Persia: The Lost Crown torna al model que es va estrenar al seu primer joc, el de les dues dimensions. Uh-huh. El primer Prince of Persia es va publicar el 1989 per Brotherbone Software i va ser per Apple II. Un ordinador d'Apple, o sigui, no estem parlant de Microsoft ni de PlayStation.
No, compta aquí.
Ni tan sols de l'Atari, d'acord? I llavors, què passa? Que era un joc de plataforma de dues dimensions, com hem explicat. Tu havies de superar els nivells amb una mica de cap i ja està. Llavors, The Lost Crown recupera això i se situa a les dimensions 2,5. No a les dues o a les tres, a les 2,5.
Com? Sí. Parem una altra vegada. Què són o sigui, jo sé que són les dues dimensions.
Perfecte.
Sé que són les tres dimensions. Dos i mitja, què és?
És com una forma del videojoc de fer la broma de WhatsApp 2, però sense ser broma, d'acord? Què vol dir això? Combina el joc de plataforma de dues dimensions,
sí,
d'acord? Com veiem el personatge en una escena plana, que va d'esquerra a dreta o de dalt a baix,
sí,
però combina amb el model de tres dimensions del modelatge, dels gràfics.
Val.
És a dir,
ara t'entens.
Tu estàs jugant en dues dimensions, però tu el personatge
veus molt més enllà.
Veus que està fet en tres dimensions. Val. Veus més enllà. El paisatge no és pla, sinó que tu també tens de fons formes ben modelades.
Val, però diguem-ne que... Si estem saltant d'una roca a una altra, l'únic que podré fer jo és saltar d'una roca a una altra.
Exacte.
No amb una tercera, que és la que estic veient.
Exacte.
No? Això seria la dos i mitja.
El que tu veus de fons?
Sí.
No.
Val. Val.
Dos i mitja, dues dimensions a nivell de plataforma, de nivell de jugabilitat, tres dimensions a nivell de com veiem els personatges i com està fet el videojoc. D'acord?
Val.
Fem el mix, 2,5.
Val. La gran pregunta és quan es va deixar enrere les dues dimensions?
Doncs anirem per parts en el tema de les dues dimensions, d'acord? Uh-huh. Perquè potser la pregunta és aquí per què hem de recuperar les dues dimensions, doncs també és una mica el que a vegades parlem de coses d'autor. Uh-huh. Cinema d'autor, equip d'autor a l'esport, doncs Ubisoft Montreal és una mica l'empresa d'autor en el sentit de fer videojocs en dues dimensions.
Sí.
Que va ser el cas amb Rayman Legends, que Rayman, una altra saga de la qual podrem parlar un altre dia. Però què passa el 1999 en el tema de les dues dimensions? Que es publica Prince of Persia 3D, tal qual.
Uh-huh.
Mateix format de joc de plataformes, on t'has de carregar enemics i fer servir el cap per avançar, però en tres dimensions, d'acord? Uh-huh. Aquí ja no és un fons pla, sinó que tu ja t'estàs movent en tres dimensions, uh-huh, d'acord? Ens estem entenent? Fins aquí
sí,
tot bé?
Sí,
vale.
Sí.
Tu estàs submergit controlant el personatge en tercera persona en un món que pots semi-explorar.
Val.
Llavors tot això explota el 2003, quan Ubisoft compra Prince of Persia i estrena Prince of Persia: The Sands of Time.
Most people think time is like a river that flows swift and sure in one direction. But I have seen the face of time. And I can tell you, they are wrong.
Val, per què és important aquest The Sands of Time?
És important perquè el que acabem d'escoltar és el tràiler d'un remake d'aquest joc.
Val.
Això és per posar en dimensió. Aprofitem per recordar que un remake és la nova versió d'un joc ja publicat,
uh-huh,
però actualitzat visualment, el que coneixem com l'apartat gràfic. Llavors, si tu fas un remake d'alguna cosa, vol dir que, atenció, uh-huh, que és important. Dit això, responent a la teva pregunta, perquè va marcar Prince of Persia a la dècada dels 2000.
Per què va marcar la diferència als 2000?
Perquè The Sands of Time va suposar l'inici de la línia narrativa que va perdurar en tres parts diferents.
Mm-hmm.
La que hem acabat de comentar,
Sands
of Time, The Two Thrones, ja no sé parlar en anglès, del 2005, i The Forgotten Sands, que mm-hmm, és del 2010. D'acord? Evidentment, entenem que l'última part és l'última, la del 2010, The Forgotten Sands. I va ser l'últim joc d'aquesta saga abans que es quedés en el limbo fins aquest any, fins 2024.
Vale, això és el que em deies dels 14 anys d'espera pel nou Prince of Persia, després del darrer que es va publicar, ara ens ho deies, el 2010, eh? Per què es va quedar en una espècie de limbo aquesta saga tan coneguda? Perquè, clar, si em dius, no és un videojoc que mira, la gent el coneix, però passi. Però Prince of Persia, jo crec que estem... corregeix-me si m'equivoco, però jo crec que estem parlant d'una llegenda dels videojocs.
Sí, estem parlant d'un fenomen molt important perquè, a més, no només és el videojoc com a tal, sinó coses que després comentarem també, perquè va ser com una mica d'aquells videojocs que dona el salt al mainstream. D'acord? Llavors, per què va agafar i va dir, bueno, estem en stand-by, ens anem un temps, doncs perquè el que va començar com una prova precisament per Prince of Persia,
sí,
va acabar convertint-se en una de les sagues més importants de videojocs d'aquest segle XXI.
Ezio Auditor, qué osado al enfrentarte tú solo a mí. Qué osado y qué necio. Assassin.
Compte amb aquests doblatges, boníssims, eh?
Són boníssims.
Sí.
Hi ha molta penya que es queixa dels doblatges en castellà
penya,
i en català,
eh?
Però, honestament, és un moment de seure's un moment al sofà i de reflexionar una mica i després ja tornar a provar de emetre una altra opinió, no?
Val.
Però, al que anàvem, el culpable de que Prince of Persia hagi estat 14 anys sense un nou videojoc és Assassin's Creed.
Amic.
Ja veus la relació, no?
Sí. Sí, però mira, pels oients vull que ho expliquis.
Vale. Anem a posar en context. Tècnicament, Prince of Persia va deixar les dues dimensions enrere per passar al món de tres dimensions.
Val, correcte.
D'acord, doncs el que va passar és que Ubisoft es va plantar amb un dilema.
Uh-huh.
Vale. Com li donem una nova volta a Prince of Persia per mantenir un llegat d'una saga important com aquesta, però sense cremar-la i fer-la sentir fresca pel públic? Doncs apostem per un model de món obert.
Val, món obert, entenc el que et preguntava abans de la pedra, per saltar d'una pedra a una altra. Aquí sí que pots saltar a totes les pedres que vulguis.
Lliurement.
Val.
Tu pots interactuar amb personatges que no són de la història principal i tens missions secundàries, lliurement.
Val.
D'acord? Llavors, a partir d'aquí, Ubisoft diu, d'acord, però en lloc de fer-ho directament a Prince of Persia, ho fem en un nou videojoc per si de cas.
Val.
Aquest videojoc va ser Assassin's Creed i el que va passar és que va ser un èxit enorme i que es va convertir en una de les sagues més importants, tal i com la coneixem avui en dia.
Val. I per què només aquest fet ja justifica que Ubisoft, que ens deies abans, abandonés Prince of Persia?
O sigui, jo el que considero personalment que li va passar a Ubisoft és que de sobte es va trobar en una gallina d'ous d'or. D'acord? Ja no és només que l'empresa admet obertament que li agrada moltíssim el producte d'Assassin's Creed, sinó que tenia molt més marge de maniobra amb Assassin's Creed que no amb Prince of Persia. I tu diràs, per què?
Per què?
Doncs perquè t'ho explica ara,
el mateix... Pregunta, ara.
És que al final són preguntes que al final ens agraden, no? Ens basem una mica en preguntar, respondre, però depèn de quina pregunta et perds, i amb aquesta segur que no. Llavors, què passa? Que t'ho explica el mateix títol de la saga, de per què fa el canvi,
sí,
i per què és una gallina 2-2. Prince of Persia, de Pèrsia,
sí,
d'acord? Tot Pèrsia. Per tant, exigeix molt més a l'hora de ser creatiu, de quina línia narrativa creem,
clar,
quins personatges nous podem afegir, com reciclem aquest personatge que hem fet servir anteriorment. En canvi, amb Assassin's Creed s'ha donat la volta a tot això. Perquè
vas molt més enllà.
Clar, vas moltíssim més enllà. No? Tinc una llista, de fet, sense ser de Schindler, important.
Però, Joan.
Però anem a fer la llista.
Sisplau.
D'acord? És que has tret el calaix.
Val.
El calaix de sastre ja estem cuinant. Llavors, Assassin's Creed 1, d'acord? Ambientat a l'edat mitjana, concretament en la secta d'assassins contra els templaris.
Val.
Important, la secta dels assassins és de veritat. Està basat en...
O sigui, sí?
Està inspirat en fets reials.
Wow.
D'acord? Assassin's Creed 2, Ezio Auditor, que ara escoltàvem, d'acord? Per mi, d'aquesta línia narrativa, la millor d'Assassin's Creed, amb llarga diferència.
Sí, d'acord. Perquè jo d'Assassin's Creed sí que puc opinar.
Veus? Ens entenem, Joan, ens entenem. Entre Joans, al final hi ha química.
Al final...
Per qui no ho sàpiga... L'Ezio és de Florència, sí, i està a l'època del Renaixement. Assassin's Creed 3, Guerra d'Independència dels Estats Units. El 4, l'època d'or dels pirates al segle XVIII al Carib. Assassin's Creed Origins, Antic Egipte. No me'n recordo si és el Syndicate o el Unity, Revolució Francesa. És a dir, així successivament,
clar,
moltíssimes línies temporals en la mateixa saga.
Ara sí que té tot el sentit del món, això, eh?
I per mi tot això, Joan, el més important és que genera diverses reflexions que vull compartir. Perquè, per un costat, està molt bé que Ubisoft donés una forma a una gran saga, però a vegades no és tant el què, sinó el com. Perquè al final, per un costat, va abandonar Prince of Persia quan la memòria històrica és superimportant. A la vegada que l'empresa va agafar la tendència d'anar pràcticament a joc per any d'Assassin's Creed sense que importés gens ni mica si estava ben o malament fet.
Val. Val. Era comú que els Assassin's Creed no estiguessin polits, però?
Sí, era bastant lògic. Perquè, Val. De fet, és la mítica història de la indústria de videojoc de molta pressió sobre els treballadors i s'exigeixen dates, les quals són irreals. Uh-huh. Però aquest tema el deixarem de banda, d'acord? Perquè hi ha coses que tenen en comú, Prince of Persia i Assassin's Creed. I és que posen en relleu la història. Uh-huh. I el videojoc com una bona eina per crear interès. Que si els perses, que si el Renaixement, que si els Templaris... Uh-huh. Són coses que potser encara no coneixes a l'escola o a l'institut, o simplement a la teva vida adulta perquè no t'ha generat interès, però que a través del videojoc doncs el pots crear. Clar. Pots tenir ganes d'endinsar-te, per exemple, en el meu cas, d'acord? Uh-huh. Ets auditori, gran història, Assassin's Creed 2, també el de Brotherhood, el de l'Hermandat... Uh-huh. Clar, jo no tenia ni idea del Renaixement. Però gràcies
és una
a...
passada.
Però gràcies a la història de l'Ezio Auditori em vaig interessar a Florència. Què va ser el primer regal que vaig rebre de Florència? Jo, una samarreta
sí
negra
no? Sí
amb,
no?
amb l'Ezio Auditori.
Ara. Clar, tot això que em comentes m'encanta, perquè no és la primera vegada que ho diem en aquesta secció, i vull posar-ho en relleu. Està bé que quan parlem de videojocs parlem de jugar, perquè és el verb que hem de fer servir.
Clar.
Ara... Que un videojoc... Mira, Assassin's Creed, per exemple, em va molt bé. Tracti alguna part de la temàtica, sigui certament violenta, perquè en té...
Ho és.
Perquè en té, no vol dir... Un, que sigui un mal joc. Dos, que els nanos no puguin jugar-hi, perquè, clar, aviam què faran, ara s'aniran a comprar espases per arreu de Barcelona.
Exacte.
Tres, que no n'aprenguis amb el joc, que és el que ens estaves dient ara mateix... És cert, és un joc. No ens podem creure tota la història. Si ens situem a Egipte, igual ens apareixeran coses que no són d'aquella època, o vés a saber. Però, ostres, en tindrem una idea. I si m'agrada allò que estic veient i vull aprofundir-hi, és el que deies, eh? Després sí que aniré a buscar informació, si m'interessa.
Clar, és molt important entendre això com una porta d'entrada a la informació que tu pots escollir si consumeixes o no. I a més que el que deies ara de sobte els nens agafaran i es compraran espases...
Això és un clàssic, tu.
Aquest clàssic, no. El primer que et fa Ubisoft és dir-te ei, això està inspirat en fets reals, però no estem reproduint una història en fets reals. Clar. Perquè tu digue'm ara mateix, estem parlant de les espases i tot, i tu digue'm ara mateix que té de real que un home es fiqui a una cabina com si fos Avatar i de sobte s'aixequi al segle XIII.
Jo vaig jugar un joc, ara que et deia que sóc millennial. No sé si t'ha arribat alguna cosa a aquest joc o no, i de fet no sé si al final el van prohibir o no. Però jo de jovenet jugava un joc que es deia Carmageddon,
em sona.
Que jo crec que el van prohibir tot. Que et donaven... És una mica bèstia, eh? Et donaven punts per atropellar gent. De quin nom, vale. Carmageddon.
Vale.
Ostres, no ens hem tret el carnet de conduir els que vam jugar aquell joc i hem anat pels carrers de Barcelona matant gent. Saps què et vull dir? Vull dir, entenem que és un joc.
Mm. Exacte.
És potser, potser cert món adult sí hauria d'entendre això.
Sí, és el que
deia... Imaginació.
Clar, que deia més d'un cop la barrera generacional de moltes persones que potser no han viscut a l'època del videojoc com a tal, d'entendre que al final el que repetim sempre, i ho repetirem, fins que tot s'acabi. O sigui, literatura t'ho imagines, cinema ho veus, videojoc ho experimentes. Però si tu al nen li dius... Escolta'm, el que fa Tarantino és molt divertit, però no ho facis a la vida real.
Per exemple, exacte.
Amb el videojoc és el mateix discurs, però només canvia l'eina.
Clar,
punt.
Clar.
No té cap misteri.
Ara reia perquè en José Matosa deia sort que no tens carnet correcte.
Bueno. Ja a tu no et podem deixar jugar al GTA, perquè si després et treus el carnet, ja veurem que faràs moltes bogeries, no? Però també t'he de dir que no podem marxar abans sense una altra curiositat.
Doncs vinga, som-hi.
¿Te has preguntado cómo has podido encontrar tal tesoro? Los dioses tienen un plan para ti. Un destino.
Guapo, això, eh?
Està molt guapo.
Està molt guapo, eh?
Està molt guapo.
És que ets Zeta.
Soc Zeta, completament. Però saps per què encara
la
està més...
La penya està molt guapo.
Molt guapo. Només em falta fer com Xavi Hernández. Ei, Maki, com estàs? Saps? Quan et veig, dir-te Maki en lloc de Joan, què tal?
Maki, diuen ara?
Maki.
Maki.
Maki. Però no és tan zoomer, crec. És igual. Tornem al tema. Prince of Persia i Assassin's Creed també tenen en comú que són dues sagues de videojocs amb grans pel·lícules estrenades i adaptades al cinema.
Epa!
Ara mateix hem escoltat el trailer de Prince of Persia, concretament de Sands of Time.
Sí?
Quin videojoc hem parlat abans? El del 2003, el que va marcar l'època dels 2000. Aquesta pel·lícula, quan es va estrenar? El 2010, a través de Disney, protagonitzada pel nostre estimat Jake Gyllenhaal.
Perdona, només 7 anys després, eh?
Només 7 anys
després. Que és una barbaritat, eh? Amb el que és una producció, una superproducció de Hollywood.
Exacte, però també t'he de dir que es va començar a fer molt més tard que no el 2003.
No, clar, 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 clar. No, però vull dir, agafa la idea, fes un guió, clar, un videojoc, escolta'm.
És adaptar-lo, literalment, o sigui, no té cap misteri. I d'altra banda, Assassin's Creed es va estrenar el 2016 i dirigida per Justin Kurzel.
Doncs amb aquest plot twist final que ens acomiadem, Joan. Per cert, deixa'm preguntar-te això. Prince of Persia i Assassin's Creed?
Sí.
Hi ha previst que en algun moment s'ajuntin?
Amb les notícies no és el cas.
No, eh? Ni la idea efímera.
No és.
Seria xulo, això, eh?
Seria divertit, però no sé fins a quin punt, perquè hi ha un tema que és la sensibilitat de l'usuari.
Ui, els puristes, eh?
Els puristes.
N'hi ha molts al món del videojoc o no?
Mira, jo, si fos per més d'un purista, jo no tindria el carnet de gamer.
Hi ha carnet de gamer?
Clar, com hi ha carnets de... carnet de tu ets del Barça, tu no ets del Barça. Doncs
val.
No, amb el metafòric... No literalment, però metafòricament en el sentit de... Si tu ara mateix, després de la que ens van fotre ahir, no creus que està tot bé al Barça, no ets del Barça. Val. Doncs versió gamer de... Si no t'has jugat tants jocs, no ets gamer. I potser dius, a veure, és igual de gamer qui li agrada jugar un Dark Souls, que és molt, molt difícil, molt turbi, molt violent, que no qui li agrada, que també qui li agrada jugar, per exemple, un Animal Crossing. No ets
correcte.
Menys o més pel videojoc que t'agrada jugar.
Correcte.
D'acord?
Joan Cebrián, Déu màquina, figura.
Déu jefe.
A tope.
A tope, a tope de power. Que lo que diuen.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Gairebé 4 minuts que passen de 2:15 del migdia, de la tarda, hora de la Girocleta, i avui l'Olma Giró, que la tenim aquí a l'estudi, per descobrir-nos una cosa que ha passat fa poques hores i que no us deixarà indiferents, us ho prometo. I és que resulta que ahir a la Filmoteca de Catalunya es va projectar una pel·lícula... No ho explico jo, ho explica ella. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Quina pel·lícula es va projectar ahir a la Filmoteca...
De Catalunya.
De Catalunya, a Barcelona.
Sí. És una pel·lícula que es diu Setantango. És del reconegut director hongarès Belatar. Però això no és el més interessant, diem-ne, sinó que el que més impressiona és el que dura la pel·lícula.
Val.
Tu, la pel·lícula més llarga que has vist mai als cinemes, quin ha estat i quan ha durat?
Hòstia, segurament l'irlandès seria una d'aquestes que són gairebé 4 hores, 3 hores i molt. 3 hores i mitja, una cosa així.
Jo, el meu tope, en aquest cas, està Titanic, no? Que són 4 hores, 4 hores i poc, que dius, déu-n'hi-do, per ser una pel·lícula, sí. dura força.
Sí, són 3 hores.
Titanic, 3?
Jo diria que Titanic són 3 hores.
És una de les llargues. És una de les llargues,
sí, és una de les llargues.
Que dius, déu-n'hi-do.
No, és que 3 hores per una pel·lícula, deixa-ho anar, eh?
Doncs si 3 hores deixa-ho anar, imagina't si ara et dic que ahir a la Filmoteca es va projectar una pel·lícula que va durar ni més ni menys que 7 hores. 7 hores i una mica més.
Com?
7 hores.
7 hores?
7 hores de pel·lícula. 7 hores de pel·lícula en blanc i negre.
Pots portar coixí, eh?
Pots portar coixí. Resulta, pel que sabem, que hi van haver dues pauses. El que no sé és si podies marxar durant aquelles pauses. És a dir, si paraven la pel·lícula i ja està, o si tu podies sortir de la sala si no aguantaves 7 hores veient una pel·lícula. Són 450 minuts en blanc i negre. Llavors...
Mira, ara el José em deia que l'irlandès són 3 hores 29 minuts.
3 hores 29 minuts.
Mira!
Quan?
Titanic 3:30.
Mira, supera.
Mira, un minut més.
Però sí, sí, que dius, són pel·lícules que ja dius que llargues.
Sí.
Doncs un 7 hores, una pel·lícula de 7 hores en blanc i negre, no ha de ser gens fàcil veure-la. He de dir, però, que els espectadors l'esperaven moltíssim perquè les 360 localitats que hi havien disponibles per veure la pel·lícula es van esgotar dies abans de la projecció, o sigui que les ganes, l'expectació era màxima.
De sortir d'allà, deus veure tot en blanc i negre ja.
Exacte.
Se t'ha acostumat la vista
i... No, clar, va començar a les 4 de la tarda, llavors a les 11 com a mínim és l'hora que va acabar, no sé què va durar cada pausa. Si et sembla, abans...
Hi havia, pauses?
Hi havia dues pauses, sí.
Val.
No sé quan van durar, tampoc és això que deia, que no sé si tu podies sortir de dir no puc més, abandono el repte, o si t'havies de quedar a la sala, això ara... Ara ho descobrirem. Abans de fer el que vull fer, que ja veuràs, jo crec que t'agradarà, deixa'm fer 5 cèntims per tots els que ens estan escoltant de la pel·lícula, de qui és el director, perquè és prou important. Aquí potser Catalunya no ha sonat gaire el seu nom, que també et déu-n'hi-do, però és que és un director molt, molt important. Llavors, la pel·lícula Setantango està considerada una de les millors pel·lícules del cinema. És molt difícil de veure en gran pantalla. Es va rodar el 1994, i es considera l'obra de culte del director de Bélatar. Llavors, Bélatar, 5 cèntims. És un dels directors més singulars del cinema d'avui dia.
Sí.
I atenció, perquè fa poc va rebre el Premi d'Honor de l'Acadèmia de Cinema Europeu. O sigui,
compte aquí,
paraules majors.
No estem parlant d'un qualsevol, eh?
No.
Parlant d'un d'aquells que... Ala, vaig a fer una pel·lícula de 7 hores... No, un tio que en sap.
En sap. O sigui, 7 hores, 450 minuts en blanc i negre, però que de ben segur que valen molt la pena cada un d'aquests 450 minuts. Llavors, clar, nosaltres aquí matinem molt, llavors l'opció d'anar a veure la pel·lícula de 7 hores ahir el diumenge a la tarda...
Difícil.
Complicat, no ho acabava de veure. Però, Joan,
fins a quina hora era? A les 11?
Clar.
Encara.
No, o sigui, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, a les 11 sense pausa. I n'hi havien dues.
Clar.
Llavors,
si les 12, seria les 12.
Les 12, i va haver-hi una sorpresa després de la pel·lícula. Sí, ara en parlarem.
Val.
Doncs això, ni tu ni jo hem anat a veure aquesta pel·lícula, però he trobat una persona que sí que va anar-la a veure, però és que per si això no fos poc de dir, has anat a veure la pel·lícula. Ell coneix molt de prop la figura d'aquest director, de Bélatar, perquè ha estat alumne seu...
Què en dius?
...durant 4 anys a una escola de cinema que té aquest director a Sarajevo.
Compte.
Ell ens està escoltant, ell es diu Manel Raga. Així que bona tarda, Manel.
Hola, bona tarda.
Hola, Manel, bona tarda.
Mira, ara això és ràdio, llavors, si et sembla bé, Manel, expliquem què ha passat. Perquè tu i jo havíem quedat avui a la Filmoteca de Catalunya, aquí a Barcelona, i aquesta connexió l'havíem de fer en directe des d'allà. De fet, t'he dit...
Sí, m'ho havia...
Al final no serà directe.
Val.
Però no serà directe perquè resulta que...
No, directe ho és.
No serà directe des d'allà, no serà connexió, exacte. No estaré a la Filmoteca de Catalunya, sinó que el saludarem des de l'estudi. I per què? Doncs ara ens ho expliques tu mateix, Manel, però jo pel que sé has tingut un dolç imprevist, no? T'ha sorgit?
Sí, hi ha hagut un... Ai, sé molt bé. Un dolç imprevist seria el que ha passat.
Què ha passat? A veure, explica'ns-ho.
Bueno, el cicle, o sigui, estem parlant de la pel·lícula d'ahir, que va ser la pel·lícula de Setantango, que és la pel·lícula de 7 hores que esteu parlant.
Sí.
Però el cicle va començar el dimarts, però el que estava previst és que ell estaria a Barcelona fins diumenge. O sigui, ell, en principi, per la sessió de Setantango ja no estava a Barcelona, sinó que estava ja a camí de Budapest, que és on és ell. Però durant la setmana... ell va sentir que ja que havia anat tan bé tot, ja que cada sessió estava plena de gent, ja que l'expectació ha sigut màxima i s'ha creat una relació molt bonica entre ell, la ciutat i el públic que ha anat venint a les sales, doncs, va demanar què sentia que tenia que quedar un dia més i poder acompanyar el públic el dia de la projecció de Satantango.
Que boníssim, boníssim. Es va presentar el director, eh?
I finalment, sí, el director, que quan la gent comprava l'entrada quedava bastant clar que no, en el cas d'aquella sessió no estaria. Finalment sí que va estar i va estar va fer una breu presentació encoratjant a la gent a que a que se quedés al cine durant 7 hores d'una manera molt, molt interessant, perquè a més ho plantejava de, pues, si fan un partit de futbol avui, que mira, i per sort, vull dir, damunt, si el problema era el futbol, quasi el millor que va poder passar és estar dins la pel·lícula i no,
i no veure el partit.
Sí.
Passant fora, perquè... Però, bueno, i després sí que vam estar, després de la pel·lícula, que es va acabar a les 12, pràcticament, perquè en estos dos intermitjos i tal, fins la una vam estar en un... va estar una conversa i contestant preguntes al públic que es va quedar.
Que bo.
Aquesta era la sorpresa final, Joan, aquella que dius.
M'encanta.
Ningú s'ho esperava, però després de veure 7 hores de pel·lícula, va i poden parlar amb el director d'aquesta pel·lícula.
Clar. Escolta'm una cosa.
Estic a l'aeroport, és això. Ara...
I ara l'has anat a acompanyar, no?, a agafar el vol, que ha retrasat per quedar-se.
Exacte. Ja va. Ara sé que ja no hi ha més sorpreses, perquè ara hi havia gent que m'estava preguntant i per les següents sessions de la Filmoteca també vindrà. Dic, no. Ara sí que ja no... Ja s'ha acabat, però ha sigut molt, molt bonic i molt especial, jo crec.
Escolta'm una cosa, Manel. A mi m'agradaria preguntar-te primer de tot, perquè estem parlant de Satantango tota l'estona, d'aquesta pel·lícula de 7 hores, d'aquesta pel·lícula de 7 hores, però una pel·lícula de 7 hores com aquesta, de què va? Resumeix-m'ho si tens nassos. Saps el que et vull dir?
Però més, menys de 7 hores, eh? Sisplau, Manel, que d'aquí 20 minuts acabem programa.
Que va. Però, sincerament... me costaria bastant explicar de que... No, vull dir que no, que tampoc són pel·lícules que bàsicament el més important que pretenen comunicar o fer sentir l'espectador és bàsicament de què va la història i seguir una història. És quasi una experiència, diria jo, que va més enllà del fet de contar històries i és una immersió a un món cinematogràfic que, bueno, en aquest cas és hiperpersonal i és... I si entres, clarament és això, vull dir, si tu ets capaç d'entrar i entrar dins del món de la pel·lícula, jo crec que és de les experiències més potents que pots arribar a tindre a una sala, vull dir, és una cosa...
Per tant, ens estàs dient, Manel, que...
Però sí que hi ha arguments, evidentment, només faltaria.
Clar.
Però vull dir que sí que parla una miqueta de la història d'una granja, és com una mica situat, tot i que està bastant fora del context del temps, al final del comunisme... I és una mica com se decideix abandonar una granja que estava col·lectivitzada i a partir d'allí pues, els diferents personatges que l'habiten pues, intenten buscar una espècie de futur millor i una miqueta la pel·lícula pues, recorre tot este camí cap a una promesa que finalment tampoc no acaba de ser...
És una mica un viatge a Itaca, eh?
Pues bastant.
Val.
Bastant.
Val. Pues,
viatge a Itaca a través de grans planes de l'Hongria rural, bàsicament.
Val. Per tant, pel que ens deies, que és una pel·lícula que igual costa entrar-hi, però un cop hi entres, la gaudeixes d'allò més. Et poso un exemple tonto, però perquè ens entenguem amb tota l'audiència i m'entengui jo a mi mateix, també, a vegades, sí. Que va bé. Si jo sóc dels que miro pel·lícules dels Avengers, per entendre'ns, que m'agrada molt Marvel, i de cop dic, ui, vaig a veure aquesta pel·lícula de 7 hores, no acabaré d'entendre gairebé res, no?
Bueno, però jo crec que també la proposta, com te deia abans, tampoc no és que sigui... O sigui, crec que no s'ha d'entrar en la voluntat d'entendre que la pel·lícula la sigui explicant contínuament que has d'entendre, no? O
d'esclar,
sinó que és més a través de... Més de sentir la pel·lícula que de voler-la comprendre o de no. I crec que a través d'este estat d'ànim, d'esta predisposició, pots arribar a vegades bastant més lluny de lo que a vegades, no?, te proposen pues, les pel·lícules més convencionals, que estan molt bé, no? Vull dir, no és una crítica cap a aquestes altres propostes, però vull dir que sí, proposen una miqueta, pues, obren camins diferents a l'experiència del cine, potser.
Val.
A mi, Manel, m'encurioseix moltíssim saber quin tipus de públic va venir. O sigui, eren joves? Quina edat tenien de mitjana? Perquè al final són persones que un diumenge a les 4 de la tarda es plantaven a un cinema, bueno, a una sala, i no en sortien fins a les 12 de la nit. Llavors, això, qui ho fa?
Pues jo diria que, i per sorpresa, no? O sigui, jo crec que estava bastant... Ja prevèiem que les sales s'omplirien i que les sessions estarien plenes de gent, no? Però vull dir que... Al final ha sigut un públic més jove del que s'esperava.
Més jove?
Hi havia bastanta gent jove, perquè moltes vegades també, pues, no sé, el cinema o inclús la idea de la Filmoteca, a vegades t'imagines que està més connectada doncs, en un públic més gran, que està més habituat a l'experiència d'anar al cine, de, no? Vull dir, a una altra generació, potser, no? I crec que majoritàriament, que és evident que hi havia gent de totes les edats, evidentment, però sí que hi havia una presència important de gent jove.
Clar, amb una pel·lícula de 7 hores, home, van entrar sent joves,
van sortir
ara una mica...
Sí, els va passar el temps. Sí, sí.
Això també, algú va marxar durant les 7 hores de projecció? Ho saps? No sé si vas poder veure algú marxant i no tornant a entrar.
Tu abans dies que si t'assentaves, si hi havia la possibilitat
de poder marxar durant les pauses.
Això és el mínim. Sigui una pel·lícula de 7 hores o duri una hora i mitja, vull dir, no, ningú té que estar per obligació mirant algú que no vol mirar, això és claríssim.
No, però veig el director...
Sempre hi ha una part del públic, molt, molt poqueta, que sí que pues, se'n va, no? Això vas a... és una experiència que pot ser increïble, inoblidable, però que també és molt exigent i que no té per què agradar a totes les persones, no? Vull dir que... Clar. Llavors sí que pues, un percentatge molt petitet se'n va anar, però vull dir que és que al final a la una del matí allò estava ple, vull dir que si hi havia a la conversa un 85%, no sé, més d'un 80% del públic, estic segur que... No, que crec que no m'equivoco. Vull dir que va estar molt, molt bé. Va ser un èxit, crec que rotund, jo diria.
I una altra cosa, Manel, que tu, dèiem abans, has estat alumne de Belatar, del director de la pel·lícula.
Sí.
Sí, no? A l'Escola de Cinema de Sarajevo. Per tant, el coneixes sí. A prop i l'acabes a portar a l'aeroport.
Sí.
Nosaltres, aquí, Belatar no és un nom que no ha sonat gaire. Segurament potser sonarà més o hauria d'haver sonat més. Per tothom que ens escolta, també per nosaltres, qui és Belatar?
Pues Belatar és una... Jo diria que és de les figures més importants, clarament, de... Que ens hem d'ubicar dins el món del cinema d'autor i jo crec que és de les figures més reconegudes i crec que és una... que hi ha història del cinema. O sigui, ell sí que, de fet, ja ha vingut ara havent completat tota la seva trajectòria. Ell ja ha rodat la seva última pel·lícula. L'última pel·lícula va ser rodada el 2011 i es diu The Touring Horse. I ja va dir ell que seria l'última pel·lícula que rodaria, per tant, ja la seva carrera com a cineasta s'ha acabat, però bueno, lo llegat és immens i diguéssim que ha sigut un punt d'inspiració per moltes altres persones, per molts altres directors pues, que volen explorar una manera diferent de fer cinema i, per exemple, s'ha vinculat molt a algo que es diu, que no sé si m'agrada tant el qualificatiu, però l'slow cinema, que és com uh-huh. No? Estes pel·lícules que en contra de lo que normalment se proposa a les pel·lícules comercials, que és la hiperfragmentació, la no sé com dir-ho. Pel·lícules molt excitades.
El fast food, el fast cinema, no? Doncs
sí, sí, sí.
Mateix.
El més comercial.
Sí,
sí, sí, el cinema més comercial.
Podríem, no sé, pues, associar-ho a un acte més contemplatiu, més observacional, però a vegades molt radical i en una i artísticament un valor bueno, enorme, no? O sigui, llavors, no sé si t'hagués fet una gran definició. Perquè estic contestant sobre la marxa, però...
Ah, està bé, està bé.
Sí,
està bé.
És el millor, això.
Manel, ara ens deies que Belatar ha dit que deixa de fer pel·lícules des del 2011, que va fer aquest Cavall de Turí. Tu que el coneixes de prop, per què ha decidit deixar de fer pel·lícules?
Pues d'alguna manera va sentir que ell, dins que va crear un llenguatge cinematogràfic molt reconeixible i molt radicalitzat, o sigui, per exemple, una de les, també, de les, a part que el que comentava de l'any negre és l'estil que forma part de l'estil que ja ha creat, a part de també treballar en plan seqüència molt llarg, de moviments de càmera molt complexos, grans coreografies, és com que va arribar a un punt de maduresa en el seu propi llenguatge que sentia que ja havia arribat a, bueno, que a partir d'allí no podia o no sabia arribar més lluny i que pensava que si feia més pel·lícules seria per repetir-se a si mateix i que ell no sentia que això fos lícit en quant a creador, no? Vull dir que allí es va quedar i, no sé, això és una mica el que crec, que és un acte bastant conscient. I veient la pel·lícula, per exemple, aquesta pel·lícula en concret, més enllà del que passa a la primera pel·lícula, tu sí que estàs veient que aquesta pel·lícula està dient que és quasi com algo que no... d'alguna manera, dins del seu propi llenguatge, no s'apaga, no? Ja s'acaba... No sé com explicar-ho, però...
No, ho has explicat bé. Jo només... Mira, No sé si convenceràs a Bellatar, el director, perquè torni a fer cinema, perquè, segons ens expliques, el seu llenguatge ja està esgotat. El que no sé és si el podràs convèncer perquè aquest director torni a Barcelona.
Doncs jo espero que sí.
Manel, escolta'm, si torna a Barcelona...
Està molt content.
Si torna a Barcelona, cap a la caravana de Radio Estel, eh?
Pues serà un plaer, però sí, ell ha estat molt a gust, o sigui, estic molt intens, jo també estic bastant esgotat.
Farem una entrevista a 7 hores.
Sí.
Això a veure...
A veure qui l'aguanta.
A veure qui l'aguanta, exacte.
No, i jo et regalo una idea, Manel, tota teva. La propera vegada que vingui a Barcelona, si torneu a projectar 70 tango de 7 hores, sisplau, feu un experiment social, no deixeu marxar ningú de la sala i llavors ve l'entrevista nostra.
Si volen les cadires, el que passa, no?
Ara.
A veure com ho rep. Escolta, doncs... He
sortit volant. I segur que algo interessant a dins podria passar, eh? Vull dir, podem ficar en pràctica. Per mi m'apareix molt bé.
I
fan de la idea.
Ja ho sentirem a dir, Manel Raga, coordinador d'aquest cicle Bellatar. Moltíssimes gràcies. Ara sí, descansar, perquè com molt, molt, molt aviat hauràs anat a dormir cap a la 1 de la matinada.
Ara.
Llavors, a descansar i fins la propera.
Bé, sí. Si hagués dit la 1, que saps tot, potser penso que millor.
Ara.
Però bueno, al final vam allargar una miqueta i vam celebrar que tot ha anat molt bé.
Manel, gràcies. Que vagi molt bé. Una abraçada ben gran.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Bona vesprada, amb Rafa Sanahuja.
Com et conec, bandido?
Home, perquè...
Com et conec?
És que... A veure...
Què? Què has de dir?
No, jo he de dir que...
Blanc i negre, 7 hores?
Primer.
Ni Manhattan de Woody Allen, eh?
Estudi sociològic ja del públic que va assistir...
Sisplau.
Jo crec que fulars molt grans.
Jo no hi vaig anar, eh?
Ja.
Si
no, és que jo, aquest nivell tampoc el tens, d'agafar
no,
pastisme.
No, no, no,
el tens.
No.
Tens un gràcies. Nivell, però aquest no. Jo, gent amb fulars molt grans, fulars enormes al coll, veient la pel·lícula, gafapastes...
De seda,
que te les treues i amb això pesa un quintal,
sí?
Perquè són
quintal,
un nivell professional, un quintal.
Vale.
I jo em pregunto, m'agradaria molt escoltar els comentaris a la sortida del cinema. Bueno, a part que van fer el simposi aquest amb el director, no?
Sí.
Però jo m'imagino a la gent dient... Bueno, jo trobo que en el minut 215 aquí el personatge es desdibuixa una mica, no? Aquí, i després el veí no està ben perfilat. Les tres hores que es dedica a la personalitat del veí no estan ben a prop. Es podia haver... Saps? No. És increïble, o sigui... I fins aquí.
Hi havia Cinefòrum després, eh? Ho has vist o no? El director.
Que sí, que aquella gent s'hagués quedat allà a viure. És que, o sigui, primer, jo imagino que diverses pauses. No heu demanat per les pauses.
Dos pauses, eh? Va haver dos pauses.
Dos pauses.
Jo vull saber com eren els...
I a part, Dodotis i...
Els no? Cups de crispetes.
No, els cups de...
Bueno, devien ser de tones.
No, aquella gent, perdona.
No, veu, clar, no facis soroll a sala, eh?
Aquella gent
no facis soroll
veu una crispeta... I és John Wick, eh? Et rebenta el cap.
John Wick. Cadascú té els referents que té.
O sigui, aquella gent veu una persona amb una crispeta i treu una recortada alemana hecha en Dublín i et rebenta els sessos. Anticrispetes total. Jo, des d'aquí faig una recomanació, que la pròxima pel·lícula de Jason Statham, que ha fet ara una, que es diu El Protector, que bàsicament és un John Wick rebentant la gent, duri 8 hores. 8 hores matant gent.
Quina és la pel·lícula més llarga de tota la història?
No ho sé, però algun húngar segur que té el rècord. Els húngars no mai tenen prou. En fi, segur que és màgic i
maravillós. Escolta, anem als oients, que és l'important.
Sí, a veure, la pregunta... A veure, fem aquí un canvi de terç. La pregunta que a Bravo d'avui ha tingut una resposta creativa, diguem-lo així, demanaven què et posa trist.
Correcte.
Aquí tenim el canca que ens il·lustra. Avui és el Blue Monday, el dia més trist de l'any, segons un psiquiatre perdut a Oklahoma, Massachusetts.
Sí.
I demanàvem què et posa trist, vale?
Val.
I tu has augmentat l'aposta i has dit, si ens ho dieu plorant...
Sí.
Entren tres paperets al sorteig de divendres.
Sí,
i la gent que... Hi ha gent creativa, i hi ha gent que vol jugar, i hi ha gent que agraden aquestes merdes.
Tenir... Com me... Perdona?
Aquestes merdes, aquestes merdetes. Aquesta... Merdes en el bon sentit.
Jugar.
Doncs, i a més, l'escoltem-lo i després, perquè és...
He de donar tant les gràcies als oients que fan això.
Bueno, és que...
Tant?
Bueno, jo estic de genolls agraint, clar, perquè home, aquesta és la resposta creativa a la pregunta que acabo d'avui. Què et posa trist? Va.
És molt trist, és molt trist, molt trist que avui sigui dilluns trist, perquè no és trist avui, és un dia divertit. És molt trist que sigui trist dilluns d'avui, perquè no ho és. Déu meu, no ho és, no ho és.
Espera, jo crec,
plorant,
jo crec que hem d'escriure... Mira, tenim un cavaller templari davant de... Ha passat un templari.
M'he espantat de veritat.
Ha passat un templari davant.
M'he espantat de veritat.
No, jo crec que hem d'escriure als amics de Cap Bravo i dir, necessitem dues cistelles aquesta setmana. Sí. Una per a la gent...
Jo estic molt d'acord amb això.
Normal, que ha participat normal.
Jo estic molt d'acord amb això, eh?
I altre per a aquest oient... Que és el nostre oient premium, eh? El Xavi Galla, que sempre juga.
Sí, l'ha reconegut, però...
Sí, sí.
Però,
hosti,
és que...
A més, és que l'argument és absolutament absurd. Estic és... trist perquè
estic
el dia
trist.
És trist, però jo no soc trist. I això em posa trist. O sigui, és com un... Es podia partir... Es podia agafar
Gaja.
De la mà de la gent que va anar allà al Cinefòrum d'ahir i...
Podem dir allò de... Gaja, gaja.
Gaja, gallita.
Mira.
Què?
Mira.
Què passa? Ai, el Toscano, que ara ha canviat de finestra. Tenim sí. quatre, ara ha canviat...
Què porta aquí la dessuadora? Un Playmobil. Portes?
Un Playmobil?
Sí.
Jo cada vegada que el veig, que no ve amb l'uniforme Cherokee...
Porta un Playmobil.
A veure, però que no el veig, que em tapa... Espera, que
no, és un Playmobil, no?
És un Playmobil de beisbolista, no?
De beisbolista?
De gent que juga al beisbol. Ah, no, de fotògraf, de fotògraf.
Mira, a veure.
Bueno, molt bé. És un regal o te la vas agafar tu de voluntat pròpia? Tu, la vas comprar tu?
Sí, sí. Aquestes coses...
Déu-n'hi-do.
Se les compra un.
Déu-n'hi-do. No acabes de conèixer mai a la gent, eh?
Té pinta d'anar a veure una pel·lícula de 7 hores.
Sí, no, jo crec que no aguanta.
No.
Si fa un programa de mitja hora ja se li fa llarg. Clar. Jo sempre, ui, avui m'ha avorrit. Quins estan els 15 minuts? Són els 15 minuts de les 3 mitjans que m'han fet llarg.
No m'ho puc creure.
Ai. Bueno, escolta,
què?
És que no dona temps a res. Ara queden 3 minuts.
No. Ah, clar.
Jo portava... Jo guardo per demà, eh?
Clar.
Ja, no et preocupis. Molt agraïts a l'oient, al Xavi Gaja, que ens ha enviat aquest àudio. Hi ha més respostes, eh?
Sí?
Hi ha gent que li posa trist, per exemple, que avui s'hagi d'estar trist. Coses d'aquestes, no? I hi ha gent que diu, em posa trist la gent que és... ha contestat ara un dia de memòria, que no tinc aquí el WhatsApp, però em posa trist... no guanyar el lot de Cap Bravo. Aquest és molt bo.
Aquest és molt bo.
Em posa trist... No... És que jo, aquesta setmana...
Duraria 5.
Serà l'atzar, però...
No, no.
Però, o sea, decidirà l'atzar, però jo donaria 3. Perquè aquest d'em posa trist no guanyar el lot de Cap Bravo em sembla molt creatiu.
És molt xulo.
És molt creatiu i molt senzill. El Xavi Gaja ha deixat... Va. Ha deixat la vida en aquest àudio,
sí.
Plorant i tal, i amb tot aquest caos, no, mental. I
caos
després...
Mental.
Home, sí, però estic trist perquè no soc trist,
sí,
però
sí,
que estàs
sí,
trist
sí,
i jo,
sí,
no,
sí,
jo no en soc de trist. Bueno, molt bé. I, no, no, igual... Escolta, et portava un recull de temes, però no dona temps. És que
digue'm, demà... avançant de què parlarem demà.
Mira, deixa'm que t'ho miri... Ah, mira, te'n recordes de divendres?
Sembles funcionària.
Escolta, te'n recordes de divendres que et vaig portar senyales de que te van a despedir?
Sí.
Doncs avui, l'usuari Salmonete Duro, a les 7 del matí... Sí, es diu Salmonete Duro. A les 8 del matí...
8 del matí?
No, a les 7, a les 7.
Ah, 7,
obre un fil que diu, no me van las claves y mi jefe acaba de pedir que vaya a la oficina.
Ui.
Pinta mal.
Ui.
La primera resposta només et dic, si vols.
Sisplau.
¿Te llamas Xavi Hernández? Tot això a les 7 del matí, eh?
Uau.
I la gent interessadíssima. Hi ha gent que està seguint el cas. La darrera vegada que ho he mirat,
sí.
Encara no hi havia novetats.
Sí.
Però respostes moltes.
Mira, marxem. Demà a les 8, més caravana. José, em pots tirar la música trista aquella? que ja el pianet, la del pianet.
Espera't,
ara no sé si la té.
No, la té, però la té amb la, no, amb, clar, amb el gatge de fons.
Ah, aquesta, aquesta deia. Rafa, tot teu, jo crec que avui li has d'enviar un missatge a Xavi Hernández, tu mateix. Acaba el programa.
A Xavi Hernández? Xavi, des d'aquí, en el Blue Monday, tot el nostre suport. Recolza't amb el teu germà, el trobaràs sempre darrere teu amb xandall i una tablet que està mirant coses del Vinted, ja t'ho dic. No està fent res, no està fent res del Barça. Quan tu t'apropes, aprem un botó i surten coses del Barça, però ell mira coses del Vinted. I vinga, Pelopo, tu puedes.
Com li has dit?
Pelopo.
No, però un respecte, eh?
No, que és el nom que li fan.
Ah, val.
Estel migdia.
Adiós, eh? Va, estel migdia.